La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 6 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que també és feminista o com a mínim ho intenta. I ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials. I ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui les rentadores agafaran tot el protagonisme de la secció. Sabríeu dir-me quin és el lloc més adequat per col·locar-les i el motiu? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns minuts parlem d'això, però també dels premis Rècord Guinness més surrealistes de la història a la Caravé de la Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia descobrirem si la gent del carrer recicla o no i si creu que és important. I és que Espanya està per sota de les directrius europees i suspèn en aquest àmbit arribant només al 40% i mig com a taxa de reciclatge. En parlarem amb el nostre expert del dia.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
I per això un dilluns més ens visitarà el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer per tal d'analitzar alguns dels temes més rellevants com el 8M i la nova votació de la llei del només sí és sí, la preocupació per la sequera o l'atac cibernètic a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Elisenda Alemany, regidora per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, que avui presenta el seu primer llibre, La política que vindrà. Unes pàgines on es pregunta, entre d'altres qüestions, per què la política del futur ha de ser més diversa que l'actual, per què l'esquerra no sap arribar als seus votants, com vestiran els polítics i les polítiques del futur i per què calen nous lideratges i de noves generacions. En aquestes preguntes hi trobo algunes respostes en converses amb gent com Míriam Habibi, Manel Vidal o Gemma Ubasart.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet.
Sí, que com sempre ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya.
I a la darrera hora de programa parlarem de filosofia i òpera, Andreu.
I avui, per començar la Setmana de la Dona, ho farem per partida doble. Primer, el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà sobre dones i filosofia. I també aquest dilluns ens visitarà la directora d'escena i divulgadora musical, Maria Boronkova, per parlar-nos també de dones compositores.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. I nosaltres que encetem programa, com sempre, quan passen 3 minuts de les 3 de la tarda, sabent a qui ha estalquejat avui l'Andreu.
Doncs, com no podia ser d'una altra manera, a una dona. Elisenda Alemany, mira tu.
Perfecte.
Primer de tot he de dir que admiro aquesta gent que té una pàgina web per ells mateixos. Dit això, he de dir que la nostra convidada d'avui s'assembla molt a una actriu que al principi no em sortia el nom, però al migdia, pensant-hi molt i veient més fotos seves, hi ha caigut. Diana Gómez.
Sí, s'assembla?
La protagonista de la sèrie de Netflix, Valeria. Sí, crec que sí, té una mica de retirada. D'altra banda, i anant al gra, m'agradaria saber quanta estona tarda en arreglar-se. Perquè té els rínxols que porta, perquè no crec que es desperti així pel matí, la veritat. I parlant del seu cabell, també estic encuriosit per saber si s'ha tenyit de color vermell o és mig pèl roja o què.
Sembla que ho és, em sembla que és pèl roja.
És que saps què m'ha passat a mi? Cada vegada anava veient més fotografies i veia que el color canviava. Llavors no sé si era pels filtres o per què. Llavors, m'ha deixat tan encuriosit, amb tants dubtes, aquesta pregunta que he dit. Ho he de dir. En fi, punt positiu, perquè el seu Instagram, a banda de professional, també hi té cabuda coses personals, com, per exemple, anar a veure el futbol femení del Barça amb la seva filla Aitana, un vídeo d'un diumenge corrent amb dos arcs de Sant Martí de Fons. De fet, he de dir que m'agrada bastant que els polítics siguin gent de carrer i ho mostrin a les xarxes socials així.
Bé.
Sí. I per últim, però no menys important, es nota que l'equip de comunicació d'Esquerra Republicana fa molt bona feina, perquè les fotos són bones, desenfocant el fons, sortint superprofessional les fotografies, en fi, que fan la seva feina. El que no entenc massa, però, és una de les últimes fotografies, la del 21 de febrer del 2022, que és una tassa blanca amb te a dins i llimona, i on la descripció explica la història de quan treballava a Swindon, Anglaterra, per la família Roberts.
Mira, perquè la gent anglesa són molt de te, eh?
Sí,
tenen l'hora del te,
però,
no?
Però saps què passa? Que m'ho he estat llegint diverses vegades i dic, no sé si és broma o no. Diria que va viure fora de Catalunya, pel que he llegit,
sí,
però és un d'aquells interrogants que no saps si és una història ficcionada. Però m'agrada el final de tot que diu, jo sempre havia estat addicte al cafè i pensava que les infusions eren signe de que t'havies fet gran.
No sempre.
No?
No sempre.
No sempre.
Jo... Sí, perquè ja saps que a mi m'agraden. I
a
Nina Agustí també.
I no he fet els 25, com tu.
Potser Nina Agustí t'estàs fent gran, no d'edat.
Som una miqueta, no?
Sí, no?
José Matosas, que m'està mirant amb cara de... A mi m'agrada un altre tipus d'infusió.
Ui.
No.
M'he perdut.
Aquella que, es fa mordi, diguem-ne.
Ah, vale, vale.
És el que vull dir.
Bé, doncs, si no havia quedat clar, està més que provat l'Hisenda Alemany. Xiquer.
Perfecte. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto el tema dels somnis. Jo sóc bastant supersticiós, com ja sabeu, i el tema dels somnis és un tema que em fascina molt, que m'encantaria saber per què somio el que somio i totes aquestes coses. Però no hi ha cosa que em posi més nerviós que somiar que estic despert. I aquesta nit m'ha passat, perquè el meu cos estava sent enganyat pels somnis i llavors no descanso.
Té un nom, això, eh? Té un nom i passa a vegades per l'estrès.
Ostres, no ho sé.
Perquè angoixa bastant, això, eh?
No, molt, molt. Sí. O sigui, no he somiat més cosa que jo estant al llit, despert, tota la nit.
Quina angoixa.
Sí, sí.
A més, també he fet una mica de teletecho, com diu la Núria.
Teletecho, eh?
Sí, al principi de la nit, però bé.
Va, ho dies la gent que...
No et prens seriosament quan estàs malalt. I això passa per ser hipocondríac.
Ai, amic.
Sempre em diuen que em monto pel·lícules, i de vegades, i ho accepto, és veritat, és així, però no sempre. Vale? Llavors... Una mica de calma amb la gent hipocondríaca,
ara,
que prou problemes tenim nosaltres ja per no muntar-nos pel·lícules,
tota
com
raó.
Perquè ens ho dieu.
Tota la raó, Andreu. Què et fa feliç?
Doncs sabeu que jo sóc un ultra-mega fan de la Miley Cyrus, que treu disc dijous, i ahir, bé, avui al matí he vist que ahir va fer 14 anys que va sortir la cançó de Climb. I em fa feliç saber que aquest tamacle encara segueix vigent i que, a més, farà una versió per Disney Plus aquest dijous.
Mira.
Així que, sí... Estic ben content, eh? M'agrada molt la Miley Cyrus, si no se m'havia... No se n'havia donat compte.
Ja comences a tenir aquella edat que comptes els anys d'una cançó, eh?
Sí.
T'ho dic perquè això fa gran, també, eh?
Molt gran.
Com les infusions.
Molt gran. És que Hannah Montana, també, fa 14 anys, saps?
Déu-n'hi-do.
Propòsit, què? Com ho tenim, això?
Doncs mireu, us diré una cosa. Les nits que vas amb les expectatives per sota terra i acaben sent de les millors. Aquest seria el titular del meu sopar de dissabte, que em feia una mandra tremenda... però que m'ho vaig passar tan bé, al final...
Estic molt d'acord amb això, eh? Quan quedes amb els amics i no hi ha plans...
Sí.
Surten els millors plans.
Sí, sí. O que vas amb les expectatives per sota terra.
Sí, 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 sí.
Que dius, no acabarem fent res aquesta nit. No, no.
Veus?
Després t'enganxes els dits.
Nou propòsit.
Doncs prendrem la vida una mica més amb calma. Aquest seria el meu propòsit d'avui, perquè per ser dilluns hem començat el dia amb massa energia...
Déu-n'hi-do.
I pel temps que fa, no acompanya bé massa, he de dir.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I ja sabeu que aquesta hora i en aquest programa és d'hora d'encetar totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui a la cara B?
Doncs avui les rentadores són les primeres grans protagonistes d'aquesta nova edició de la cara B.
Ei, hola! Aquí estamos otra vez. Es lunes y vamos a lavar ropa. Colecciona todos los calzoncillos sucios. Y calcetines sucios. ¿Nos ayudáis todos?
¿Sucios?
Sí.
Ah, val.
Sí, sí. ¿Us ha agradat avui la cançó?
M'encanta.
Sí, m'encanta. Molt fan.
Sí?
Sí, sí,
ai, que guai.
Fan.
Una energia, ja veus. Sí. Doncs per anar...
Ja saps que jo sóc un fanàtic, de les cançons cuses en aquesta...
Però t'he de dir que costa molt, trobar-ne. Sí. Costa molt. És una feinada. Va, per anar al gra i perquè escalfem motors, pregunta, com sempre, pels oients, des de casa i per vosaltres. Ara. On teniu col·locada la rentadora a casa vostra?
A la despensa, que en diuen.
Ui.
Ah, veus? No em sortia el nom. Sí, més o menys.
Que no sé com es diu en català, ara.
Safreig. Yeah.
No,
de fet...
No,
el rebost és la despensa?
El rebost seria, suposo, sí, una cosa així.
Està molt separat
de la cuina.
Val.
No, jo bastant separat, he de dir.
Tu sí, separat.
Tant a casa meva a Solsona com aquí al pis, ho tinc molt lluny. L'una cosa...
Ara,
de fet, amb una planta diferent a casa meva.
Jo, on estic, és lluny.
Ah, no. També això.
Clar. Ui, perquè que complicat,
si no,
nois.
Sí, sí, no, correcte. Si no, no,
és veritat, és veritat. Jo aquí a Barcelona ho tinc just a la cuina i després al meu poble ho tinc a la planta de baix de tot. Sí, també una mica complicat, però ben lluny de la cuina, saps? O sigui, com contrari. I tu, Pau?
A la cuina.
A la cuina, no? Jo també, eh? Ah. Sí, sí, sí. I tot això us ho dic, no?, perquè aquesta pregunta que us acabo de fer la va plantejar el 2019, és a dir, ha plogut ja, un usuari a Twitter, i atenció, perquè a les últimes hores la publicació s'ha tornat a fer viral, ha donat la volta al món i ha aconseguit encara més milers de likes i comentaris que deixen una conclusió molt clara. I és que, depenent del país on visquis, col·locaràs la rentadora a un lloc o a un altre. Ah? També us he de dir que m'heu desmuntat una miqueta el mite. Bueno, a mi no, la notícia. En aquest cas, entre els comentaris s'ha arribat a la conclusió que Espanya, és a dir, nosaltres, i també a Gran Bretanya, el més comú, per tant, no que faci tothom, però sí la majoria, és trobar aquest electrodomèstic a la cuina, com el cas de la Nina, d'en Pau...
Jo la tinc al costat.
També, jo crec que
molt
també
prop,
compta.
Sí, sí, sí.
En canvi, en països com Alemanya, no?, asseguren que les rentadores es col·loquen habitualment als lavabos.
Als lavabos?
Au.
Sí que n'he vist alguna.
Au, t'ha fet mal?
Sí, tio.
No, no, sí que n'he vist alguna.
Però deuen ser lavabos molt grans,
sí,
eh?
Tant, sí, 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 no t'hi cap.
Doncs al lavabo o també en altres habitacions que no sigui la cuina. Per tant, tenim Espanya a la cuina i, en aquest cas, Alemanya fora de la cuina. No sé, com us quedeu? Curiós,
jo crec que sóc l'únic estrany sempre amb aquest programa.
Potser s'entén, no?
Això ho sabíem, Andreu.
No sé, el lavabo no...
No sé, potser...
No ho he sentit massa dir.
Jo ho he vist en un lavabo.
Jo n'he vist, jo n'he vist.
En un pis turístic, sí, sí, de la Costa Brava. Estava allà al lavabo. Sí, no era massa gran, també us diré.
Un dilluns parlant de rentadores als lavabos.
Avui toca, avui toca. Els dilluns toca posar rentadora.
Ho deia la cançó, que avui toca, avui toca. Res, us he de dir que la notícia en si no té gaire més recorregut, simplement que ha obert aquest debat sobre on és millor col·locar-la per un tema d'estètica,
sí,
primer de tot, i també per un tema de les olors o espai, perquè en aquest cas, clar, jo, per exemple, aquí a Barcelona, que visc en un pis petitet, la tinc a la cuina, clar, que és on me la vaig trobar, i clar, a l'hora d'estendre... Bueno,
és un drama,
és un drama fort. I res, en aquest tuit sí que veiem molts comentaris que coincideixen en que col·locar la rentadora a la cuina és una verdadera bogeria i no té cap mena d'explicació. Això ho diu gent d'altres països. Aquesta vindria a ser la notícia, una notícia que de ben segur no trobareu en un informatiu normal, per això té gràcia la cara bé, i que, per cert, m'agrada molt perquè mentre redactava la notícia me n'he recordat que he de posar una rentadora. Per tant, m'ha servit i potser, sí, mira, he fet en recordar-se.
Aquesta tarda, rentadores, tenim un... com es diu allò?
Una agenda?
No em sortirà la paraula, un propòsit tots junts.
Ah, sí,
ah, sí, mira, que guai.
És posar rentadora.
Sí, sí, sí. I res, de rentadores, també en un dia com el d'avui, vull que ens animem i parlem del rècord Guinness.
And the winner is...
Ja. És guai.
Podem tornar-lo a escoltar?
Sí. Va, que en un dia com el d'avui també vull que ens animem i parlem de rècord Guinness.
And the winner is...
La mateixa veu que feia l'anunci de Budweiser.
Oi, Joan, mare meva, publicitat gratis. Núria.
Podria ser.
Ja està. Podria ser. A mi m'ha recordat això.
Bé, jo vull saber més d'aquesta notícia.
Ara.
Val.
Sí, tant, tant.
Què passa? Que buscant, doncs avui m'he trobat amb una notícia de fa uns dies que explica quins són els rècords Guinness més estranys del món. Teniu alguna idea?
Ni idea. Coses molt rares, segur, perquè el llibre Guinness dels rècords...
Sí, rares o... Sí. Diguem-li rares,
sí?
Surrealistes, val? Molta atenció, perquè el que us explicaré ara no deixarà indiferent a ningú, així que anem per aquest top 4.
Va.
Val? En el número 1 tenim a la dona amb les ungles més llargues del món.
Ai. Ui, sí, això...
Jo he vist imatges, abans de trobar-me amb aquesta notícia.
A mi em fa dentera, això,
Dentera, què vol dir?
Una mica de...
Mingonieta.
Sí. Ah, sí, molta, molta.
Sí, sí, sí.
Aquest és evident, és un dels rècords més emblemàtics del Guinness, i en aquest cas la guanyadora indiscutible és la Lee Redmond, una dona estatunidenca que no es va tallar les ungles en 30 anys.
Ostres!
En 30 anys?
En 30 anys.
Mare de Déu.
3 dècades, poc se'n parla, i en aquest cas, el 2008, les seves ungles van aconseguir aquest rècord amb una longitud de 8,65 metres.
Mare, expliques tu com dorm aquesta dona?
No, no, i com fa les coses?
Dorm mirant amunt, no? Perquè, clar...
I per tocar la pantalla del mòbil, la pantalla del mòbil ja molesta quan tens una mica.
No pots fer res. És a dir, a vegades jo que m'he posat ungles postisses d'aquestes mitjanament llargues i jo ja veig un món a l'hora de cuinar, de rentar,
perdoneu,
de maquillar-se.
Un avantatge
8,65 metres.
Pots encendre el televisor sense el mando a distància.
Això sí.
Primera pots encendre el televisor i segona seràs el primer en el pica-pica en clava l'oliva. A 8 metres agafant l'oliva. Fixa't tu.
Però és que 8,65 és molt
bèstia.
Moltíssim.
Sí, és molt bèstia, això.
Escolta, més que des d'aquí els estudis, si no hi arriben a haver vidres, pots agafar el cafè de l'assador, eh?
Sí.
I com hi cap el cotxe?
A veure, jo no crec que pugui conduir.
Bona pregunta. Sí.
Hola.
És un descapotable. Amb les mans cap amunt.
Les ungles a l'aire. A veure, jo us animo a que entreu a internet i la busqueu, perquè és que us farà una angúnia.
No penso buscar-la.
Sí, clar, imagina't que les ungles molt llargues... no sé com dir-ho, no són rectes, saps?
Primer no són rectes. Segona, com neteges allò?
No, Andreu, això
s'ha imaginat.
De la porqueria de sota.
Sí, és molt fort, eh?
Li dono un atac.
A sobre, si teniu...
Esteu veient la fotografia, eh?
Sí, una cosa, sembla un escarbat.
Si teniu l'oportunitat d'entrar i veure la fotografia...
Lee Redmond, eh?
Sí, veureu que sobre les porta decorades.
Aviam.
Home, t'ho diré.
També et dic, per fer-se les ungles... Sí, potser en sortir molt cara. S'ha de pagar 1.000 euros, eh?
Oi, quina cosa.
No.
Però si sembla un dolent de Harry Potter, una cosa d'aquestes.
Sí, totalment. Sembla que li surtin lianes, bàsicament.
I com es renta el cabell? És igual, és que hem obert un malobres.
Jo crec que...
Anem al número 2.
Se'l deu fer.
Sí, en el número 2 tenim, passem de la dona a l'home, amb el major nombre de piercings i modificacions corporals.
Ui, aquest és aquell bitxo raro.
No és d'aquí Barcelona?
És un francès.
És francès, correcte.
Sí, aquell que es fa dir alien, no sé què.
Sí, és aquest, no?
Bé, en aquest cas el protagonista es diu Rolf, ja no sé com es fa dir, i acumula dos rècords mundials. Val? El primer, el del major nombre de piercings, i el segon, el de més modificacions corporals.
Sí.
Us explico, val? Perquè pel que fa a les modificacions corporals, entre les quals hi trobem, per exemple, molts implants, doncs se'n van comptabilitzar fins a 516. És a dir, poc se'n parla com ha tingut temps de fer-se tot això, eh? I a l'altra cara de la moneda, pel que fa als piercings, n'acumula, atenció, eh? 481.
Ja em dius tu on els té, perquè a cada centímetre.
Molt bona observació, perquè destaquen que 278 d'aquests piercings estan als seus genitals, és a dir...
Com?
Perdoneu, però això...
De curació no li faltarà, Núria Ros.
Això no és... com es diu? No és sa.
Aquest home no deu passar pel arc de l'aeroport.
Ui,
i si s'infecta un?
No, és igual.
O dos o tres, perquè segurament estan un al costat de l'altre i això anirà en cadena.
No obrim
malo. És que... No. Voleu més, encara, d'aquest home? Doncs hi ha més. I és que, a banda de tot això, es va insertar dues banyes, és a dir... No em feu fer el comentari que estic pensant. Dues banyes, em sembla surrealista, i porta tants...
Estàs pensant en Gerard Piqué o...?
No, estic pensant que hi ha gent que, pobreta, li posen les banyes i ell se les fa. No em sembla gens bé ni coherent, però bueno. I a més, porta tants tatuatges que és complicat trobar un espai sense tatuatges al seu cos. Per tant, també us animo a que busqueu aquesta persona, aquest home, perquè també al·lucinareu.
Què? Tenim número 3?
Número 3. Doncs hi trobem el rècord Guinness de la dieta, per dir alguna cosa, més estranya del món.
Ai,
segurament, quan he dit dieta, heu pensat en amanida, coses saludables, doncs no. Precisament, en aquest cas, l'autor del premi és també francès i es diu Miquel Lotito. I per què té aquest rècord Guinness en dieta? Doncs per menjar-se una avioneta.
Ui, què diu?
Com?
Una avioneta.
S'ha menjat una avioneta,
No és fake, eh? Està a la pàgina oficial del rècord Guinness.
La gent d'aquest món no està bé.
Però està viu encara, aquest home.
No, va morir a l'edat dels 57 anys, diuen per causes naturals. Bé, és igual. En aquesta avioneta, que no és precisament petita, se la va començar a menjar el 1978 i la va acabar dos anys després, el 1980. A més, a la seva dieta també hi va incloure, atenció, sisplau, 18 bicicletes, 15 carros de la compra, 7 televisors, 2 llits, un parell d'esquís i un ordinador.
Mira, aquest home, la digestió, no sé com no se li tallaven tots els budells, perquè també un metall... No?
És que estic pensant coses que no es poden dir, per això
callo. No, digue-les.
Sí?
Sí.
No.
Ah, val, doncs no.
Ja t'ho dic jo, quan menges arròs negre que cagues així, doncs imagina't aquest home.
Anava per aquí la cosa.
Sí, oi que sí?
Anava per aquí la cosa, que deu cagar un MediaMarkt sencer, sí.
Exacte. És bona. No, aquesta sí que me l'he hagut de llegir un parell de vegades perquè dic, això és fake, no és real. Però està a la pàgina oficial de Record Guinness,
eh? Sí, és oficial, és oficial, eh?
Escolta'm una cosa, ara aquí, davant dels estudis de Ràdio Estèl, hi ha una banyera, també se l'hagués pogut menjar.
Mira, veus?
Ai...
Bueno, cosetes. I ja per acabar, no menys important, perquè tenim a l'home amb la pell més flexible del món, val?
Epa.
En aquest cas us heu d'imaginar l'home xiclet. El rècord se l'emporta el britànic Jerry Turner, que el 1999 va guanyar aquest rècord Guinness en aconseguir estirar la seva pell fins a 15,8 centímetres sense asseguren sentir cap mena de dolor. 15,8 centímetres.
Sí, és bastant bèstia, eh?
Home, molt.
Sí que és estrany tot això, eh?
Molt.
Heu de saber que això no passa a qualsevol. En aquest cas és a causa d'una anomalia genètica, que és el síndrome Munsíndrome, i que el que provoca és que el teixit connectiu sigui defectuós i, per tant, que afluixi la pell i la hipermobilitat de les articulacions. Uh-huh. L'Andreu en aquests moments s'està intentant estirar la pell,
però com a molt,
el
com a molt arribes a 2-3 centímetres.
Clar, però aquest home en aquest cas tenia un...
Ostres.
En fi, un trastorn que, com us deia, doncs, l'ha portat a ser rècord Guinness de la pell més flexible del món.
Déu-n'hi-do.
I fins aquí, pàgina de rècord Guinness. Seguirem un altre dia. A veure, ara, us agradaria aconseguir un rècord Guinness? En què creieu que seríeu bons? És a dir, que us podríeu presentar, perquè guanyar-lo ja són paraules majors.
Vam intentar fer el programa més llarg de la història de la ràdio.
Uala! Mira, això sí que és veritat.
L'Andreu va dient que no.
Jo crec que destaquem massa coses.
L'Andreu, com que fa de productor, va dient que no.
A veure.
Clar. Serien molts convidats.
Quantes hores.
Serien molts convidats. Recordo que Malalts de Tele va fer l'entrevista més llarga de la història de televisió.
I quan va
durar? Amb Pepe Rubianes.
Sí.
Va durar molt. 12 hores va durar aquella entrevista.
Entrevista 12 hores?
Sí, sí, va ser tota
la nit. Van fer un programa de tele fa molt poc, de 24 hores.
També.
Seguit.
Sí,
tela.
En fi. Ens expliques curiositats dels premis Rècords un altre dia. Dels premis Guinness.
Bueno, Rècord Guinness, ja ho has dit. Sí.
Fatal avui, eh?
És que és dilluns, escolta'm.
Estem aterrant a la
setmana.
Com
que és dilluns, això sí, musiqueta.
Sí, i avui la notícia musical ens la porten Karol G i Shakira. I és que quan tot just fa una setmana que la seva col·laboració Te Quedo Grande va sortir a la llum, avui ja poden dir en veu alta que són les artistes més escoltades de tot el món.
Déu-n'hi-do.
Poc se'n parla, eh? De tot el món. Aconseguint, doncs, el número global a Spotify. No hi ha dubtes, aquesta és una col·laboració que s'ha convertit en tot un fenomen global, acumulant també molts altres premis. Per exemple, pel que fa a Shakira, s'ha convertit en la dona llatina més escoltada a les reproduccions de música online a nivell mundial, amb aquella famosa sessió 53 amb Bizarrap, de la que n'hem parlat i molt. I també a l'altra cara de la moneda tenim a la bitxota, Karol G, que ha aconseguit fer història amb el seu nou àlbum Mañana Será Bonito, que s'ha convertit en el primer disc en espanyol d'una dona en ser número 1 als Estats Units d'Amèrica. Per tant, què millor que avui despedir-me amb aquest Te Quedo Grande i elles, les més grans, Shakira i Karol G.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Fuiste yo, me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo un 9. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito.
La caravana. Un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia donarà resposta a un tema molt important del nostre dia a dia, i és... És una pausa dramàtica, això, va?
Molt dramàtica.
Sí. Reciclar les nostres deixalles, Joan.
Uf!
He preguntat.
Uf, com ho portem, això, eh? En vas on vas.
En vas on vas. Sí, això. Doncs he preguntat en primer lloc, recicles? Sí, no, per què? Saps? Clar. Argumenta la teva resposta, aquestes coses. I en segon lloc, creus que és important? Per quin motiu creus que és important?
Ara, justifica la teva resposta.
Exacte, un altre cop. T'he de dir que avui tinc més talls i més persones que... O sigui, tinc un fotimer de material que he hagut de seleccionar els nostres participants.
Val. Per tant, els desseleccionats els escoltarem un altre dia.
Sí?
Sí, home.
Val, doncs els escoltarem un altre dia. No obstant, motiu pel qual preguntem això avui, doncs, molt atents i atentes al titular, perquè diu... Prop d'una trentena d'entitats denuncien que la separació de residus a Espanya no arriba ni al 40% i està lluny del que dicten les directives europees.
Per favor!
Per tant, Espanya, espanyols, estem suspenent, estem fallant al nostre planeta, eh? I aquesta notícia és de res, fa 3 o 4 dies enrere, i comencem el març amb un suspens per l'estat espanyol pel que fa al reciclatge. Ara. I com a bona reportera intrèpida he decidit sortir a veure què redimonis està passant.
Ara.
Tu, Joan, recicles?
Sempre.
Ets la primera víctima. sempre, recicles
sí,
sempre.
Sí, sí, reciclo bastant.
Tot, eh? Orgànic.
Sí, sí, orgànic també.
Saps separar l'orgànic de les deixalles normals?
Home, seria senzill, no, l'orgànic?
No ho sé, no ho sé, no ho sé. I si et pregunto, una reixeta de la fruita, on la llences, la reixa de tela que et ve amb les taronges?
Normalment no és tela, sinó que és plàstic.
O plàstic.
Tant, el plàstic.
I si és de fils?
A l'orgànic.
Ui, 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 ui. Ens hem de mirar els apunts, eh? Veus sí? Com era necessària aquesta secció d'avui? Jo a casa meva soc més com...
No, però ara m'has de dir on va.
Jo sóc la gent medioambiental a casa meva, val? I els hi poso un llistat, perquè fins i tot la fusta de la fruita, les caixes de...
No m'ho dirà, no m'ho dirà.
Sí, això va al plàstic, d'acord?
Els de fils també?
Els de fils no ho sé, i aquí t'he pillat.
Ah, veus? Ja et dic jo que va l'orgànic segur.
Doncs, senzillament que jo sóc la gent medioambiental de casa meva i els hi vaig posar tot un llistat, d'acord? O sigui, l'orgànic hi va això, el plàstic hi va l'altre. Perquè els meus pares, si no, tenien un cacau, pobrets meus.
No, és que no és fàcil, eh?
I s'ha d'orientar una miqueta la gent.
Per això hi ha el web. En vas on vas.
Exacte. .cat. Encara està?
Sí, existeix, existeix.
Doncs podeu accedir-hi perfectament i resoldre els vostres dubtes allà, eh? Per tant, gent del carrer, participants d'avui, recicleu, sí, no, i argumenteu la vostra resposta. Escoltem-ho.
Sí, sí, però de veritat, perquè... Ui, seria tot una tesis doctoral, però sí, crec en el reciclatge.
Intento. Me cuesta decidir... entre lo que es verdaderamente... ¿Cómo se llama el marrón?
¿El orgánico?
El orgánico de la basura normal. A ver, me limpio las manos con papel. ¿Dónde lo tiro? Por ejemplo, ¿no? Esas cosas, pero el cartón, el vidrio... Eso es...
Sí, tinc l'esperança que no facin massa negoci amb el reciclatge i que alguna cosa vagi a parar a on ha d'anar a parar.
Procuro reciclar. ¿Crees que a veces lo consigo, a veces no. Porque, por ejemplo, el tetrabric, a veces no, el taponcito de plástico, a veces consigo separarlo y otras veces no me acuerdo.
Sí, reciclo. Sí, sí que sol reciclar. No tot el que m'agradaria o podria, però en principi sí. Plàstics, cartró... Bueno, sol també reciclar bastant els pots de vidre. El sol fer servir bastant, com a tapes i això.
Decidir dónde va qué, entonces mira, todo a la basura normal. Es lo que yo estoy haciendo porque me cuesta.
Se tendría que reciclar mejor. Todavía los materiales no son 100% reciclables, que no vuelven al sistema. Es un primer paso, pero realmente necesita canviar i todavía no hay un círculo cerrado.
Encara que costi, Nina, ho hem d'intentar, eh?
Sí, exacte, exacte, ho hem d'intentar. Deixeu-me dir-vos que hi ha certa incertesa sobre sí. Si realment es pot tancar el cicle de totes les deixalles que tenim, no?, i que generem. I aquesta sensació d'engany pel que fa al reciclatge, no sé si ja has escoltat aquell noi que diu que espera realment que tot el que recicla vagi on hauria d'anar i que no se'n faci negoci. I avui m'ha passat una cosa... he demanat a una persona que em respongués una pregunta, no?, que és, òbviament, aquesta que estem fent avui, i que me la respongués per Ràdio Hostel. És a dir, jo aviso a la gent que això va a la ràdio, no?
Clar.
Doncs em diu que sí, que endavant, que ho provem, i li faig la pregunta, i em diu que no recicla, d'acord? I em diu, posteriorment, diu, no, home, però no em gravis, no vull que ho treguis, això. Ah. Llavors, clar, ho he hagut d'esborrar.
Veus?
No. Això, senyors i senyors, no passa res si no recicles. Bueno, passen moltes coses, però... però un no s'ha d'avergonyir. I si te n'avergonyeixes, llavors potser vol dir que has de canviar alguna coseta.
Vol dir que saps que ho estàs fent malament.
Exacte. En segon lloc, com us he avisat abans, preguntem a la gent doncs, si creu que és important o no reciclar. Escoltem-ho.
Sí, por supuesto que sí. Primero por cuidar el medio ambiente y la sostenibilidad, que cada cosa tiene que ir en su lugar, ¿no? Creo yo.
Creo que es importante reciclar si va dentro de una actitud global de reciclar.
Yo creo que sí, bueno, sí, o sea, sí, seguro que es importante, pero, jolín, ojalá fos supermercats i tot això, ojalá fos més fàcil reciclar també amb ells, con sus coses de granel i tot això.
Primeramente, nos ayuda a mejorar ambientalmente, que ya lo sabemos, ¿no? Bueno, es más limpio, hay más conciencia, las nuevas generaciones, por ejemplo, ya lo toman de otro, es una naturalidad, en cambio los que tenemos mayor edad, no, hemos aprendido sobre la marcha. Y es importante básicamente por eso, ¿no? Genera menos consumo de energía, menos varias cosas, ¿no?
A ver, es importante reciclar como todo, pero yo no creo que se recicli, porque hay muchas cosas que son irreciclables, y aleshores diuen, el paper va tot això, totes aquestes tintures que hi ha en els papers i tot això no crec que sigui reciclable. A les administracions públiques posen els papers a dintre de bosses de plàstic. Aleshores, a veure, hi ha una quantitat de contradiccions que a vegades dius, bueno, no sé si causen paradoxes.
Clar, és veritat que ho hauríem de fer una mica més senzill tot.
I et dic una cosa, puc fer una miqueta això de gent que ho diu, que fa l'Andreu? Mira, faré... ho diu la gent que tira l'orgànic en bosses de plàstic.
Ai, sí.
O sigui, per favor,
Hi ha bosses d'orgànica.
Sí, no costa Com tant.
Són aquelles finetes.
Doncs donem pas als...
Sí?
Sí, vinga, va.
El bonus track.
Tu de plàstic ets, però no ets cap on vas. I si no ets cap on vas, tu on vas?
Encara que siguis de plàstic, si no ets en vas...
Ai, aquell anunci que va crear...
Com va marcar?
Entre èxit i histèria va crear aquest anunci.
Sí, Rigoberta Bandini, per aquí.
Sí.
Els bonus tracks d'avui, Joan, tenen en primer lloc dues persones indignades que volen donar el seu punt de vista de tot plegat.
Ara.
Escoltem-les.
Creo que es importante que el individuo recicle si los gobernantes también reciclan. No entiendo por qué los gobernantes van en aviones con guardaespaldas cuando los demás estamos reciclando y ellos van en aviones privados que gastan un montonazo, por ejemplo.
Pero si puc donar la meva opinió, et diré que el problema no és reciclar nosaltres, sinó que els que estan a dalt facin el possible per no generar tanta brutícia cap a nosaltres i que ens carreguin les culpes a nosaltres per dir que som nosaltres els que no reciclem. Sí, ja reciclarem, però coi, no ho facis tu, perquè cada vegada vas al supermercat i trobes més coses envasades en plàstic.
Ara.
Déu-n'hi-do.
No m'agrada molt aquesta senyora.
Home.
Problema dels de dalt.
T'estàs indignat, eh?
No, m'ha agradat.
Sí, és que... Sí. És un altre cop aquells casos de la veu del poble, saps?
Ara. Sí.
I per acabar, et vull ensenyar una persona que sí que ha donat la cara, no sí. Com aquell home que m'ha dit que no avorrés el tall,
T'ha quedat marcat,
i,
això?
Sí, m'ha quedat marcadíssim, em fa molta ràbia que em facin això. I que reconeix que no recicla, però vull que escolteu el motiu.
No.
Per quin motiu?
Pues per peresa, potser.
Creus que és important reciclar?
Sí, ho és, sí.
Per què?
Doncs pel medi ambient. S'està anant una mica a la merda per la nostra culpa.
Vale, ja pots començar a reciclar.
Ja, pues això. Per peresa, per temps i perquè és més ràpid no fer-ho, simplement.
Crec que aquesta noia ja parla amb peresa.
Per mandra, peresa, perquè és més ràpid... El que és més ràpid Clar. És l'escalfament global, també et dic.
També és veritat. També és veritat.
Ara sí, escolta la veu del poble, és hora de donar pas al nostre expert del dia. Ell és Enric Pol, catedràtic de Psicologia Social i Psicologia Ambiental de la Universitat de Barcelona i director del màster en Intervenció i Gestió Ambiental, Persona i Societat. Molt bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, una pregunta que pot semblar molt òbvia. És important reciclar?
Home, i tant, que és important reciclar. Ara, no és fàcil, cal reconèixer que no és fàcil.
Com afecta el planeta si no ho fem?
Bueno, tot el sistema de producció, les emissions, etcètera, es reforcen i, per tant, el canvi climàtic s'accelera a part d'altres degradacions de biodiversitat, etcètera, és a dir, pels residus que llencen de forma inopinada.
Uh-huh. Enric, ara ho deies, que no és fàcil reciclar. Molts dels nostres testimonis deien el mateix. Hi ha una falta d'educació pel que fa a aquest tema?
A veure, jo no diria tant falta d'educació. Uh-huh. L'educació a casa nostra ha funcionat molt bé durant molts anys. L'educació ambiental s'ha introduït a les escoles, s'ha introduït als instituts, s'ha fet sistemàticament. El que passa que no té l'efecte o el resultat esperable. o que d'entrada esperaríem. I això perquè hi ha moltes raons de caire psicològic, podríem dir, no? Del comportament de les persones. És a dir, massa vegades funcionem des d'un principi que ens sembla molt clar i que és autènticament erroni. No? És a dir, pensem que les persones som racionals. Uh-huh. I més aviat no. Som racionalitzadores. Eh? Això va mostrar en psicologia fa molts anys. A veure, si integrem allò que és harmònic amb el que pensem, a no ser que ens veiem forçats. Uh-huh. I, per tant, el que és harmònic amb el que pensem, ens ho quedem i el que no, ho neguem. Llavors, es gestiona pensant que donant la informació la gent ja estarà conscienciada i ho farà. No, és a dir, la informació és imprescindible. I a vegades la informació no és suficientment clara. Però també és imprescindible que la persona tingui els recursos per poder-ho fer amb certa facilitat, perquè tots estem disposats a fer les coses fins a cert punt. Un esforç excessiu ens tira enrere.
Enric, llavors, si no recau sobre l'educació, el problema passa per una comunicació política poc clara, podríem dir?
Nosaltres hem fet un estudi longitudinal de disposicions i sensibilitats ambientals amb nanos que van des de 8-9 fins a universitaris. Vam fer el 2006, vam fer el 2014, ja estem acabant una tercera edició amb el mateix instrument, amb una població molt equivalent, etc. I les respostes del 2006 eren molt més bones que les del 2014. I molt més bones que les del 2022-23. Uh-huh. Això ens ha de generar una alerta. Què hi ha de diferent del 2006 a ara? Però bé, podem remarcar que hi ha dues coses fonamentalment. Sobretot, els que el 2006 ens donaven més bons resultats eren els nens més petits, dels 9 als 12. I ara han baixat al nivell més baix, que és el mateix nivell que tenen els adolescents. Què hi ha de diferent del 2006 al 2014 al 2022-23? Les xarxes socials. 2006 pràcticament no existien o no tenien l'impacte que tenen ara. Llavors, quins són els valors que s'estan transmetent a través de les xarxes? Quins són els comportaments que s'estan transmetent a través de les xarxes? Què són els que generen l'imaginari idealitzat dels nens, dels adolescents, dels joves o dels adults, i ens creen la representació social d'una realitat i actuem en funció d'aquesta representació social, d'aquesta realitat. A vegades s'acusa l'escola de que no funciona prou bé, no? Jo diria que l'escola funciona prou bé, el problema és que hi ha la competència d'un element que actua d'una forma molt potent en la socialització, és a dir, aquell ensenyament, aquell aprenentatge que fem, no de forma formal a l'escola, sinó dels valors que es transmeten a la família, a la societat, als diferents àmbits, que poden ser contradictoris amb allò que estem ensenyant que s'ha de fer.
Uh-huh. Enric, perdona, però llavors sembla que hi ha aquesta desconfiança, no? Potser també arran de les xarxes socials, i desconfiança en la utilitat real del reciclatge. Es negocia molt amb el reciclatge o són això, especulacions?
No, a part de l'influència aquesta de la socialització, un altre moment, és com gestionem la comunicació. La comunicació es gestiona com si fóssim racionals. I no prenem en compte que som racionalitzadors a no ser que ens veiem forçats o obligats per alguna cosa. Llavors, què passa? Que estem dient és que això, l'única manera que es pot fer és reciclar amb els 100 contenidors que tenim a Barcelona. O que tenim a Catalunya, o que tenim a Espanya.
Sí.
Però, d'altra banda, hi ha moltes informacions contradictòries per les mateixes fonts, val? Que no ajuden a aplicar allò. I després la informació és clara per un cantó i confusa per un altre. Clara en quin sentit? si no te'n vas, el groc no hi aniràs, no? És a dir, perfecte. El missatge va ser un anunci de fa 10 anys que va tenir el seu impacte, però també tenia un impacte negatiu. És a dir, i què passa amb el plàstic que no és en vas? Què passa amb els... Abans de fa 10 anys hi havia hagut una certa pressió de, especialment dels grups ecologistes, no les institucions, que posaven més l'èmfasi en reciclar per materials. I ara no, és reciclar per tipus de productes. Uh-huh. Val? A veure, això d'alguna forma genera una percepció d'engany. Val? Abans em deien que ho fes d'una manera i després em deien que ho faci d'una altra. Mm-hmm. Qui m'està prenent el pèl? Hi ha un titular molt recurrent, en formats diferents, que seria allò, et dic, un dels primers que van sortir, no? És a dir, les mentides de l'ecologisme. Bueno, l'ecologisme, o els missatges proambientals o prosostenibilitat, han anat canviant l'èmfasi amb determinades coses. Clar. Primer, el forat de la capa d'ozó, recordareu, de principis dels 90, i després deixa de parlar-se'n. Allò que era tan important ara no ho és. De la crisi dels 70 venia és que s'acaba el petroli, no? I ara el problema és que tenim massa petroli i això. Diu, ens estan prenent en pèl? No ens estan dient la veritat? Això és la percepció que acaba generant en les persones. Per tant, hauríem de ser molt més curosos amb aquesta informació. Per exemple, insistir molt en que amb la tecnologia pel tractament de residus que ara tenim, el que podem reciclar és això, això i això. D'aquesta manera. Perquè tenim la tecnologia per fer això. Segurament aquesta tecnologia d'aquí dos dies es veurà superada per una altra ens demanaran que ho fem d'una forma diferent. Llavors, quan ens demanin que ho fem d'una forma diferent, direm, és que m'estaven prenent el pèl abans.
Queda clar, doncs, Enric Pol, catedràtic de Psicologia Social i Psicologia Ambiental de la Universitat de Barcelona i director del màster en Intervenció i Gestió Ambiental, Persona i Societat. Moltíssimes gràcies, Enric, per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi a Ràdio Estel, Oriol Vidal Barraquer, que ens analitza tota l'actualitat. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, 2 minuts i ja arribem a 3 quarts de 4 de la tarda i ja ho sabeu que cada dilluns volem saber què passa al món. Com sempre, un acompanyant de luxe, en aquest cas Oriol Vidal Barraquer, politòleg aquí, consultor. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ai, per on comencem aquesta setmana?
Va,
comencem. Som-hi, amb la musiqueta?
Som-hi.
Va. Doncs sí, respecte per la setmana del 8 de març i la votació al Congrés, que ens espera una nova votació sobre la llei del només sí és sí, eh?
Exactament, perquè comencem la setmana del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Mm-hmm. La celebració d'un dia de concentració de les reivindicacions dels drets de les dones té orígens a principis del segle XX, coincidint amb l'inici dels moviments obrers, socialistes, mm-hmm, i les reivindicacions de les sufragistes. I crec que podem afirmar, no?, com l'abans de drets formals, les reivindicacions del 8 de març han anat evolucionant, no? Estem en un punt ara en què les reivindicacions dels drets de les dones, havent equiparat drets formals per la via de legislació, no? És a dir, ara ja no hi ha sufragistes perquè el dret de vot està reconegut, ara el que toquen són reivindicacions de caire cultural que són molt més difícils d'aconseguir, no?
Per això queden passes encara.
Queden moltes passes. Quan parlem de l'heteropatriarcat no estem parlant de coses que passin i estiguin escrites en una llei, sinó més aviat coses que passen en les relacions humanes i és molt més difícil d'avançar en aquest sentit, no? La vigília del 8 de març celebrarà, entre cometes, a Madrid, amb dues performances del govern central. D'una banda, el Consell de Ministres aprovarà la llei de paritat, que va anunciar Pedro Sánchez aquest cap de setmana, que obligarà empreses i institucions a tenir òrgans de govern paritaris i reformaria la llei electoral per obligar els partits a presentar llistes cremallera, alternant home i dona, a les eleccions. Actualment, la llei electoral ja obliga una presència mínima d'un 40% d'homes o dones a cada grup de 5 candidats i, segons el que va anunciar el president del govern central, a partir d'ara aquesta nova llei, doncs les llistes seran alternades. Els candidats dels partits a nivell municipal poden estar tranquils, però, perquè no sembla que aquesta norma hagi d'aplicar a les properes eleccions municipals. Perquè fer llistes en pobles petits és un autèntic malson, és molt complicat. I si parles amb els quadres locals dels diferents partits, explicaran com de difícil és precisament complir amb les obligacions que marca la llei de la paritat, eh? Perquè, el que dèiem abans, les modificacions legislatives tenen una capacitat limitada de canviar els aspectes profunds de la cultura i les ments de les persones, i malgrat que fa anys que les llistes a Espanya i Catalunya són paritàries, els partits encara tenen problemes per promocionar dones en un món on la dinàmica interna dels partits està molt marcada per actituds que tradicionalment han estat més pròpies d'homes que de dones. No? Sí, i per tant, costa molt, sobretot en l'àmbit local. Abans, pensant sobre aquest tema, pensava, home, una cosa que hagués pogut fer el PSOE i Podemos és, a les municipals és molt difícil, però abans de convertir en llei la llista cremallera, presentar-ne alguna en una de les seves candidatures.
Per exemple, i una altra cosa que a mi em... jo sempre em qüestiono, si en una setmana com aquesta, per exemple, s'han d'anunciar lleis com aquestes. No sé fins a quin punt sembla més una mesura electoralista que en clau que tu creus ben bé el que estàs fent.
Exacte, la sensació sempre és dir, si això era important, també era important a l'inici de la legislatura, no? O a inicis d'any o a finals d'any. No? Seguint amb el tema del 8 de març, probablement aquesta aprovació per part del Consell de Ministres no aconseguirà tapar el fet que a la tarda, al Congreso, els dos partits de la coalició del govern votaran per separat el primer tràmit de la reforma a la llei del CSI que planteja el PSOE, que ha tirat pel dret i presentarà al Congreso aquesta nova llei per intentar evitar les reduccions de penes en els casos d'agressions sexuals i violacions. Probablement s'aprofitarà aquesta divisió a la coalició perquè alguns es lamentin de la falta de cohesió en el si de la coalició, eh? Però penseu que estem en un any electoral i que els partits que governen junts normalment tenen un pacte tàcit per presentar discrepàncies controlades davant de l'electorat els mesos previs als comicis. És el mateix que ha passat, per exemple, a Barcelona entre els Comuns i el PSC amb temes com l'agermanament amb Tel Aviv, no?
Sí. O, per exemple, el mateix Collboni, que va deixar el govern municipal fa poques setmanes.
O el mateix Collboni. Aquest tipus de coses estan més o menys pactades perquè, si no, a les coalicions, els partits petits tendeixen a patir molt a les eleccions, no? Perquè si no som capaços de veure diferències entre un partit o altre d'un govern de coalició, l'electorat té tendència a votar el partit gran. I, per tant, fan aquestes explosions controlades, per dir-ho d'alguna manera.
Anem cap al mar, Oriol?
Som-hi.
La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar.
Mai millor dit, allà a la peixera posen unes cares que diuen...
I ballen,
també, sí.
Sí, bajo del mar, perquè aquest dissabte a Nova York, que és la seu de l'Assemblea General de les Nacions Unides, s'ha arribat a un acord per protegir el 30% del mar a partir del 2030, per protegir els ecosistemes, no? Per tant, això és una mica d'optimisme pels esforços globals de preservació del planeta, i ara falta que els països, un mínim de 60, ratifiquin aquest tractat perquè entri en funcionament. Gràcies a aquest tractat es crearan noves reserves marines en aigües internacionals, que fins ara no estaven protegides perquè no eren de ningú, i recordem que el mar és l'autèntic pulmó del món, no els boscos, sinó el mar, no? Perquè hi ha milions i bilions d'éssers vegetals microscopis que fan la fotosíntesi i produeixen una part important de l'oxigen que respirem. Per sort, el mar no se'ns crema, com li passa a l'Amazones, i ara, a més, amb una mica de sort el tindrem més protegit.
Deixa'm fer-te una pregunta respecte a tot això. De fet, una doble pregunta. Tu creus que això s'acabarà aplicant? I segona, o és d'aquelles mesures que sempre diu la ONU que s'ha de fer, però com que és la ONU, és aquell òrgan que sabem tots que està allà i diu coses, però vaja.
Clar, és difícil de dir. És cert que només el fet d'haver arribat a aquest acord i que s'hagi signat aquest tractat ja és un avenç. Semblava molt difícil, es portaven molts anys intentant aconseguir aquest tractat i, per tant, vull pensar que si s'ha aconseguit firmar d'entrada, doncs probablement s'acabarà implantant. I potser no aconseguirem una protecció del 30% de les zones que es necessita, però que com a mínim augmentaran les zones protegides, i vull pensar que sí. Mm.
I si parlem d'aigua a casa nostra, hem de parlar de sequera.
I la pluja es va secar, i els núvols es van obrir, i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó.
Que bo que és Roger Mas.
Sí, és boníssim, sí. És boníssim. Té una veu preciosa i a més fa unes lletres espectaculars. Doncs sí, sequera, perquè aquesta setmana entra en vigor la fase d'excepcionalitat del sistema hídric de Catalunya, després de mesos sense pluges intenses. Es reduirà un 40% l'aigua per ús agrícola, el 15% de la industrial i el 50% del rec per usos lúdics, i les autoritats ens adverteixen que si segueix sense ploure podem haver de restringir l'ús domèstic d'aigua, que de fet és de tots els usos que es fan de l'aigua és el menor, no? Ens sentim molt malament per no tancar la dutxa mentre ens ensabonem, que és una cosa que hem de fer, però la majoria d'aigua que es gasta és per usos agrícoles i industrials.
Ara ja hem començat a sentir allò de a la dutxa posar-hi una galleda.
Exacte.
No? Tu has fet, Oriol, això no?
Encara no ho he fet. No? Aquest matí escoltava la ràdio i pensava hauràs d'anar-te a comprar una galleda perquè
sí,
no
sí,
la tinc.
Són molts litros d'aigua l'any, I parlem també, l'Oriol ens vol parlar avui, i ja ens ho informava aquest matí en Pol Marçà, del que ha passat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Fent revolucionat, avui. Sí. Déu-n'hi-do el que ha passat a l'hospital, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Aquest atac que va patir l'Hospital Clínic, ransomware, d'aquests en què els hackers accedeixen als sistemes d'informació de l'organització, bloquegen tots els documents i tots els sistemes i demanen un rescat per alliberar-los, no? Give me your money.
Sí.
No és la primera vegada que això passa. De fet, l'any passat, tres altres hospitals catalans van patir un atac similar i el 21 havia sigut la Universitat Autònoma de Barcelona. Davant d'aquests atacs, podem caure en la temptació de culpar els controls centralitzats, la ciberseguretat, els antivirus, però cal recordar que les portes d'entrada de la majoria d'aquests atacs són els mateixos usuaris. Mm-hmm. I cal recordar també que el príncep nigerià, que té 5 milions de dòlars retinguts en un banc suís i que està disposat a compartir-los amb tu a canvi d'una ajuda,
sí, senyor,
ara s'ha sofisticat i és capaç d'enviar-te un mail fent-se passar per un company de feina, pel teu cap, i fer-te obrir la caixa dels trons amb un simple clic. Per tant, hem d'estar tots molt alerta.
Sempre en compte a l'hora d'obrir enllaços, encara que posi el logo de l'empresa que és, perquè segurament no ho és, si l'enllaç és estrany. Hem de mirar molt. Si l'enllaç en sona estrany, no entrar-hi, no clicar-hi, perquè segurament es tracta d'una estafa. Si més no, trucar a qualsevol lloc per tal d'assegurar-se que allò és verídic. Parlant de diners, et deia avui que vens una mica revolucionari, musicalment parlant, doncs parlem de diners.
Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo chiste.
I si parlem de diners, parlem d'aquest pla pilot de renda bàsica universal que es vol implementar a Catalunya.
Exacte, i dels pressupostos.
També.
S'aprovaran aquesta setmana, cosa que em facilitarà la feina a partir d'ara, perquè crec que se m'havia acabat el repertori de cançons sobre diners, perquè portàvem cada setmana...
Ha costat, això, eh?
Ha costat, però aquesta setmana sí que s'aprovaran, i amb una nova polèmica, i és que Junts i PSC s'han posat d'acord per presentar una esmena que aturi la proposta de pla pilot per implementar la renda bàsica universal que el govern tenia en el seu pla de treball des del pacte d'investidura amb la CUP.
Sembla que mai havia escoltat Junts, PSC, CUP i Esquerra amb una música de fons com aquesta. I està molt bé.
Probablement no.
Li dona política kitsch.
Exacte. Sobre el tema de la renda bàsica universal, ràpidament, mitjans i opinadors s'han llançat el titular fàcil, no?, de dir que Junts i el PSC són molt males persones per no voler atacar el problema de la desigualtat. Però les coses rarament són tan senzilles. I és que la proposta pot ser objecte de crítiques raonables, la proposta d'aturar aquest pla pilot. Entenguem primer què és una renda bàsica universal, i és que es tracta d'una prestació que rep tot ciutadà o tot habitant d'un país sense cap altra consideració que aquesta. És a dir, tothom rep el mateix import...
Per tal de ser ciutadà.
Per tal de, pel simple fet de ser
només per ciutadà. Ser, exacte.
Exacte. I aquest import hauria de ser suficient per viure al marge de la seva renda i del seu patrimoni. Segons algunes estimacions que s'han fet tentativament, una renda bàsica universal a Catalunya costaria més del doble de tot el pressupost de la Generalitat. No, no és poca cosa. Per tant, sembla ser que la factibilitat és qüestionable. D'altra banda, alguns economistes assenyalen que Catalunya no té capacitat per implantar de manera efectiva una renda bàsica, perquè les propostes internacionals d'aquest tipus de polítiques el que pretenen és integrar totes les prestacions socials en una de sola. I quan dic totes, vull dir totes, també les pensions, clar, que a casa nostra depenen de la Seguretat Social i les cotitzacions.
Aquí volia arribar jo, Oriol, perquè jo m'estava preguntant, a mesura que un és explicant tot plegat, m'anava preguntant, ostres, i on queda l'atur? I on queda la jubilació? Si això existeix...
Exacte. Alguns dels defensors d'aquestes propostes el que volen és integrar-ho tot, integrar totes les prestacions d'atur, sense excepció que hi puguin haver-hi complements per diverses coses. De fet, el gran canvi de paradigma és canviar d'un model de prestacions per X motius a un model en què tothom rep una prestació bàsica i a partir d'aquí la complementa amb el sou. Jo crec, sincerament, que a casa nostra el sistema d'ajuts socials té marge de millora, perquè que en ple segle XXI les persones més desafavorides encara hagin de passar pels engorrosos tràmits burocràtics per accedir a prestacions a les quals tenen dret és un calvari inaguantable. Hi ha marge per millorar els tràmits, hi ha marge perquè les administracions treballin de manera més integrada i que els diferents estaments siguin capaços ells sols de detectar les persones amb dret a prestacions i pagar-les de manera directa, sense haver d'esperar que algú les sol·liciti. Al final, l'administració en el seu conjunt sap els diners que tenim i deixem de tenir. Ho sap Hisenda, potser no ho sap la Generalitat, però si parlen els uns als altres podríem facilitar moltes coses. A mi, personalment, a més, transferir diners als rics no em sembla just i desincentivar la recerca de feina tampoc em sembla desitjable. Ara, és veritat que en un món laboral en constant transformació, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, és evident que els estats hauran de treballar de manera decidida i creativa perquè els més desafavorits tinguin una vida digna i puguin prosperar. Si és cert que hi ha molts llocs de feina que han de desaparèixer a través de la intel·ligència artificial, home, alguna cosa ens haurem de fer perquè tots aquests, les persones que ocupen aquests llocs de feina segueixin vivint dignament.
Clar. Ara estaves parlant de burocràcia, Oriol, i ho trobo molt bé que ho hagis fet per les persones vulnerables. Ara jo pensava també en les persones que cobren aquesta pensió, aquesta jubilació, i l'alfabetització digital que li falta a tota aquesta gent, perquè si no queda absolutament fora del sistema. Només ja per si mateix pels propis bancs. Exacte. Per exemple, que tot s'ha de fer de forma digital. Escolta, estaria bé, com a mínim, ensenyar-li a la gent gran com es fa tot això, o si més no, que no ho fas tan complicat.
Exacte, perquè la digitalització a vegades està creant bosses de gent que no pot accedir a alguns serveis, no? I això s'està parlant, per exemple, en molts pobles petits amb caixers, no? Amb la falta d'accés a caixers. És a dir, hi ha molts reptes que també ens pensem que fem un tràmit digital i accedirà a tothom, i no és cert, perquè hi ha un viatge d'edat important.
I escolta'm, per últim, volies parlar una altra cosa. Estàs preparat per diumenge o no?
Estic preparat. El que passa és que jo els vull demanar als americans que ho facin dissabte. Així podria
estaria
demà, perquè això d'haver...
Ets d'aquells malalts que ho segueixes?
No, m'agradaria ser-ho.
Jo
voldria ser un malalt de seguir-ho, però mai goso, perquè el dilluns, si no, no hi ha qui l'aguanti.
Efectivament, estem parlant dels Oscars. Els Oscars, aquesta cerimònia que es celebra sempre al Kodak Theater, si no han canviat.
Exacte, a Los Angeles, i que, de fet, hem de recordar que, encara que els tractem com els premis del cinema mundial, de fet, són els premis de l'Acadèmia Americana de Cinema.
Clar.
No?
Sí. És cert, de Hollywood.
Exacte. És cert que aquesta transcendència ells mateixos se l'han imposat. No recordem que fa un parell d'anys que va ser guanyar Parásito, la millor pel·lícula. Exacte, sí. Una pel·lícula coreana, i, per tant, és com si els Goya haguessin donat a una pel·lícula internacional el premi millor pel·lícula, i seria certament curiós. Sobre els Oscars d'aquest any, crec que hi ha bastant bon material, encara no les he vist totes, i aquí el que podem fer és lamentar-nos perquè el Carràs no va passar la preselecció per ser una de les candidates a millor pel·lícula en llengua no anglesa, però bé, què hi farem?
Un popular opinion, jo sóc d'aquells que creu que... Ai, és lleig dir-ho, I em lamento de que el Carràs no hagi passat, que em sembla una molt, molt bona pel·lícula. Però, clar, Les Bestes era meravellosa per presentar-se als Oscars. Jo crec que hagués arribat.
És possible, és possible. És curiós, el debat Les Bestes al Carràs, perquè són dues pel·lícules que parlen de temes similars, no?, d'una manera molt diferent, i són pel·lícules molt diferents, malgrat tenir tants punts en comú. I potser sí que Les Bestes era més... hagués pogut tenir més recorregut.
Tu l'has vist, Les Bestes, eh?
Les he vist, les
m'agrada?
Sí, que em va agradar.
Et vas quedar amb el nom Luis Zahera?
No.
Luis Zahera és un dels actors que hi participa, de fet, aquell que fa dolent.
Sí.
Quedeu-vos amb aquest nom,
i quedeu-vos amb el nom d'aquest programa. Només dic això. Ja veurem tot plat. Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies una setmana més. Ens tornem a parlar de tota l'actualitat d'aquí dues setmanes. Que vagi molt bé.
Adéu.